Divendres 14 de novembre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La il·lustradora santcugatenca Marta Balaguer i Julià acaba de rebre el Premi Maria Rius, un guardó que reconeix la seva petjada al món de la il·lustració infantil catalana. Amb més de 200 obres publicades, Balaguer ha combinat la creació artística amb la docència. És una de les fundadores del taller Triangle i durant més de 20 anys ha fet classes a l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. En una entrevista al magazín Faves Comptada, repassem els moments claus de la seva trajectòria, els seus referents i la seva visió de l'ofici. Sí.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat té un nou establiment especialitzat en entrepans italians. Es diu Porco Rosso i ha obert al carrer de Valldoreix. Els fundadors Guillem Adai i Quim Sabrià expliquen que volien fer alguna cosa d'hostaleria que fos fàcil, sense complicacions, i que els permetés divertir-se després d'una vida vinculada al sector. El concepte parteix d'una idea clara: entrepans elaborats al moment, amb embotits i formatges importats d'Itàlia, tallats al moment. Adai explica que l'últim any aquest tipus d'establiments han agafat força a Barcelona i que això els va portar a explorar la tradició del panino toscà. Per això, abans d'obrir, van viatjar a Florència per veure com es preparen els entrepans artesans i adaptar-ne l'esperit al seu projecte. De fet, un dels primers clients que van venir va ser una dona de Florència i l'entrepà li va agradar molt, segons explica alleugerit el Guillem. Els impulsors també buscaven una ubicació estratègica amb trànsit de persones i on poguessin fer barri i donar color a un local de proximitat. Ara es plantegen si incorporen o no el servei a domicili, ja que volen preservar la qualitat del producte i consideren que l'entrepà ideal s'ha de menjar al moment.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Pep Llanas ja forma part de manera literal del claustre del monestir, que va convertint la seva gran inspiració artística. L'Ajuntament ha posat el seu nom a una de les sales on habitualment se celebren conferències i presentacions en reconeixement d'una vida dedicada a observar i dibuixar pedra a pedra els capitells i racons del monument. Llanas va arribar a Sant Cugat el 1972 i aviat va fer del monestir el seu espai de treball i inspiració. Durant dècades va convertir el claustre en casa seva. He conviscut amb la pedra en un intent constant d'endinsar-me amb la seva textura per captar el més mínim detall, escrivia ell mateix el 2010. La seva dedicació va ser reconeguda amb diversos honors. Sant Cugatenc de l'any el 1996, el guardó Paul Harris del Rotary el 2003 i el nomenament com a fill predilecte de Sant Cugat el 2011.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Després de l'èxit de la primera edició durant la Nit en Blanc, la desfilada de moda inclusiva torna aquest dissabte a Sant Cugat. La plaça d'Octàvia es convertirà a les 12 del migdia en una passarel·la on persones amb diversitat funcional lluiran peces cedides per 12 botigues de Sant Cugat Comerç. L'activitat servirà per donar el tret de sortida a la programació d'actes que commemoren el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el 3 de desembre. Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat, ha explicat al programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat que l'objectiu és donar visibilitat i normalitzar la diversitat funcional dins la ciutat. Felius també ha destacat l'entusiasme amb què els models preparen l'acte.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Ajuntament ha dut a terme aquest dijous una poda selectiva al Pi d'en Xandri per reduir el pes de la capçada. A més, s'ha instal·lat un sistema de sustentació dinàmica que ajuda a reduir el risc de fractura entre branques mantenint el moviment natural de l'arbre. Es tracta d'un mètode no invasiu que respecta els estàndards internacionals de cura arborícola. Aquestes intervencions formen part de les actuacions que el consistori té previst dur a terme per mantenir i garantir el bon estat del pi després de la caiguda de la branca que va tenir el passat 18 d'agost. A banda de les tasques de manteniment dutes a terme aquest dijous, està previst reposar la malla metàl·lica per a la protecció de la ferida principal, ampliar la corona protectora, substituir els puntals de suport malmesos i altres actuacions que ja s'aniran detallant. I amb aquest apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies, com sempre, a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre, a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en els resultats de l'informe anual d'infància 2024 de la Síndica de Greuges. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el recent arribat Xavier Fornells, exdirector d'aquesta casa i director d'infraestructures culturals estratègiques de l'Ajuntament de Sant Cugat, Bernat Vella, periodista al Tot Sant Cugat, i la Montse Moral, farmacèutica rotària. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Respira. Hem arribat just. Bueno, ja hi som tots. Bé, comentàvem que el Síndic de Greuges ha proposat establir la primera majoria d'edat per poder votar als 16 anys i ampliar l'escolarització obligatòria fins als 18. Així ho estableix en l'informe anual d'infància 2024, a través del qual critica incongruències, diu, en el tractament de les edats per exercir drets i deures i alerta que això provoca desigualtats. La síndica defensa que els 16 anys representen un nivell de maduresa en què molts adolescents ja tenen capacitat d'entendre les conseqüències dels seus actes i prendre decisions informades sobre la seva vida personal i també social. Clar, diu alerta, apunta la síndica que un adolescent amb 14 anys pot ser processat per un delicte, però que necessita l'autorització dels progenitors per assistir a un concert fins al 16 i no pot votar fins als 18, no? No sé si compartiu aquesta anàlisi que fa la síndica, que hi ha certa incongruència en les edats que hi ha establertes a dia d'avui perquè les persones joves puguin fer o desfer algunes actuacions que marquen la seva vida social i també política.
Començo jo?
Endavant.
Bon dia. Home, d'entrada sembla que sí que és una incongruència, però és que bueno, posem tot una edat i consensuem-la per tot, però després, clar, ja després hi ha el grau de maduresa de cada persona, que no és igual, això és un altre tema. Però sí que seria lògic que hi hagués una referència, una data de referència per tot, seria més fàcil. No dic quina, però una per tot.
Bernat.
Sí que poden haver-hi incongruències, però al final quan poses un topall, una edat per qualsevol cosa, sigui un topall d'edat, un topall de diners, un topall, un límit de velocitat, tot hi ha incongruències, perquè al final cada persona també serà diferent i comentava la síndica, deia, no? Els 17 anys ets prou madur per votar. Hi ha gent que sí, hi ha gent que ho serà amb 16, hi ha gent que amb 25 tampoc ho serà,
ni amb 40.
I gent que amb 60 tampoc ho serà. Però al final, per organitzar la societat s'han de posar edats i rangs i això sempre implicarà incongruències. Es pot canviar alguna cosa? Es pot canviar, crec que ara, per exemple, han avançat l'edat de poder conduir un any si vas amb un adult, al costat. Bé, es poden canviar coses, però tampoc seguirà sent una incongruència que es pugui votar als 16 i no als 17 o no als 15.
Mm-hmm. Al final és una mica arbitrari, no?
Sí,
el tema de decidir quin és l'edat.
I això.
Xavier, què en penses?
No sé, no tinc una idea massa clara d'això, perquè, per el que es diu, no? La variabilitat, la maduresa pot estar als 14 i no als 50. Veus algunes coses a la carretera que fan feretat, de cotxes que t'avancen a 200 per hora, cotxes petits, però no sé com tu vas a 120, que és el topall, i no el veus. Com pot ser això? Pues és, això passa. Per tant, és difícil de trobar. Mira, Plató, en la seva acadèmia, va posar un rètol a l'entrada, era l'acadèmia per estudiar filosofia, Diu, també s'admeten majors de 50 anys i que abans sàpiguen matemàtiques. Ja està, era l'únic requisit. Potser seria un requisit per moltes coses, bueno, és una broma, però fixeu-nos que com pot funcionar els topalls en moltes coses.
I aquí em portes a lo bàsic, que és la formació, l'educació. A la gent hem d'invertir més en educació de convivència, perquè respectar les normes és molt important, però també les normes han de ser congruents. I llavors és més fàcil també respectar-les. I ja està. És que és, si volem, ho podem complicar molt, però les coses són molt simples i les volem fer simples.
No, i després aquesta noció de que l'educació té un topall obligatòria. No hauria de tenir topall.
Mai.
O sigui, tu hauries d'anar fent exàmens tota la vida, perquè et canvien, no sé, a mi m'han canviat tots els processos, bueno, i tots més jove, però
també
t'ho han canviat, no? Contínuament has d'estar aprenent, veient, mirant què passa fora, què ens vindrà, si has de preveure, si tot això és molt complex, i per tant això de dir, no, s'ha d'estudiar fins aquí, no, jo crec que s'hauria de trobar un sistema de formació contínua, si vols, alliberada, no cal que sigui obligatòria, però des de lluny, i molta gent ho fa, ara tu només veus, jo què sé, des de l'exemple de les aules d'extensió universitària que tenim, a tothom que va als grups de lectura infinits, que, bueno, infinits no són finits, però en tenim molts a la ciutat, sortosament, que són per aprendre, perquè hi ha una discussió sobre la comprensió de la lectura d'un llibre amb un especialista, bueno, tot això suma. Cursos de tota mena, de ceràmiques, de manualitats, d'aprendre. d'idiomes, no sé, jo penso que això potser sí que hauríem de regularitzar per afavorir que la gent s'hi apuntés, per tant, baixant preus, costos, i tenir una formació continuada al llarg de la vida i que fos normal en la legislació. O sigui, que això quedés com una cosa, que et puntuessin coses, que te baixessin algun impost.
Home, no sé, no tanqués aquest tema, que estem alguns estem una mica amb la pell fina, perquè molt del
impost
de residus...
Com anar a la deixalleria.
Sí, sí, això dels residus és un cacau, no? Ja ho he sentit, no?
Sí, però parlem de les topalls.
Ja ve d'antic, eh? Si voleu, un altre dia dediquem el tema a la taxa de residus.
Em sembla que en dos dies tothom que m'ha parat m'ha preguntat per això i no tinc...
Perquè em sembla que han arribat les cartes de l'Ajuntament a casa.
Bueno, em sembla que...
Potser els que no segueixen els mitjans de comunicació no estan en
tant al
dia.
Em sembla que no estan amb que hi hagi el sistema, sinó amb l'aplicació, diguéssim, de la norma que s'ha aplicat per el criteri
del valor cadastral.
Per tant, clar, això no vol dir que el que tingui més metres de casa sigui el més ric.
No, ni que contamini més.
Ni que contamini més.
Pots viure una persona sola en una casa molt gran que contamina més.
Sí, és el que passa a Vall d'Oreig, que són cases grans, gent gran, amb un terreny, amb un Ibicar...
Si voleu parlem d'habitatge, que em sembla que és el segon tema, jo crec que ho lligarem, això.
Ho dinamitarem tot.
Tot. Farem bullir l'olla.
Jo vull parlar de l'adultocentrisme. Amb el Xavier moltes vegades, quan eren companys aquí a aquesta casa, parlàvem de l'edatisme, que ell li preocupa molt i ho tenia al punt de mira, i de fet de tant en tant m'acusava de ser...
digues.
Edatista.
De ser edatista.
Sí.
Jo crec que no, però a vegades...
En aquell moment, sí.
A vegades ens equivoquem.
És fàcil.
Tots evolucionem,
sí. I la síndica, en aquest informe, creu que la societat i, sobretot, les normes són adultocèntriques i, per tant, que no es fixen o no es fixen prou en els drets dels infants. No sé si compartiu aquest diagnòstic sobre la mirada que té la societat, parlem de les normes, però la societat en general, sobre la infantesa.
Jo crec que s'ha passat d'una societat, sobretot a nivell familiar, no?, on els nens pintaven poc, al final era l'ordre i l'ordeno i mando, que es diu, a casa.
Sí, i porta't bé.
I s'ha passat d'aquesta realitat, que potser era un extrem, a un altre extrem, que sembla que el nen és el centre de l'univers. I això també genera problemes, perquè al final genera frustracions als nens i estem veient doncs problemes de salut mental en nens de 16, 17, 18 anys, potser perquè es troben amb frustracions per primera vegada després de viure en un univers centrat en ells mateixos on totes les emocions són vàlides i on et pots frustrar i enfadar per tot i tot és fantàstic i tu ets el més important. Jo crec que s'hauria de trobar en aquest sentit el punt mig i pel que fa, si en el sentit de la pregunta de si han de participar més en la vida pública, jo crec, no sabria tampoc què dir, però jo crec que tal com està ja participen en certa manera i cada vegada han participat més, siguin consells d'infants a les escoles, a les famílies, però crec que sí que s'ha de tenir en compte que els infants al final necessiten, i els nens, un marc, una habitació com si diguéssim, per poder desenvolupar la llibertat, no? Tu ets lliure al final si estàs en un espai marcat, tu si estàs en un penya-segat sense parets, doncs no et sents lliure de saltar, de córrer, perquè et pots caure. I en canvi, si estàs doncs, en un lloc més regulat, en una ciutat més marcat, doncs tens aquest més marge de llibertat.
No?
Sí, jo
no,
crec.
Els límits s'han de marcar. A nosaltres, jo soc de l'edat més aviat del Xavier, els límits estaven molt marcats, ho portes bé, no podies defraudar els pares, però és que, a més, ho havies de saber tu sol el que estava bé, perquè no t'ho explicaven, et caia la bufetada. Tancat. Vull dir, apreníem sols, i consti que jo tinc uns pares excel·lents, però érem 7 germans i s'esperava de tu que fessis el que s'esperava, però és que no t'ho deien, és que tu havies de saber el que ells esperaven. És curiós, ja de ben petits, allò que dèiem abans de l'edat per votar i tal, jo als 14 anys ja feia el menjar de tots els meus germans.
Mira, precisament ara en Montse.
I això a Latinoamèrica també és normal, però aquí ara tot s'ha retrasat. Vull dir que la maduresa la tens amb el torn amb el que convius.
I estaríeu d'acord en avançar el sufragi als 16 anys?
Jo sí, per què no?
Jo crec que sí. Crec que no hi ha tanta igual garantia el 16 que el 70, el 50. No, la veritat, no acabo de veure-li molta diferència. O sigui, si mirem esquemes d'opinió política, també es mesuren els de 16. Tenim dades de posicionaments, un creixement de l'extrema dreta en aquest segment de joves. Vull dir que també tenia una idea més cap a l'esquerra fa poc temps.
Sí. De fet, són un reflex de la societat, sí, també, sí, les generacions més joves.
I això també passa a altres llocs. Vull dir que si anem seguint els estudis d'opinió, on els creguem, bueno, jo crec que els que tenen control s'han de creure, n'hi ha altres que són, m'invento i dic el que sigui, donc dades, el que sigui, però n'hi ha que són seriosos, ens donaria una visió més clara de com detectar aquesta valoració que ara dius, home, d'entrada no sé si el 16, si el 17, no sé,
no sabria. De fet, els estudis que apuntes, l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, ICPS, el febrer passat deia que els joves entre 18 i 24 anys són el grup amb menys interès en la política, no? No sé si hi ha aquest poc interès en la política, perquè abans tampoc se t'hi ha deixat participar d'una manera activa, i si participar d'una manera activa en la política o tenir l'oportunitat de fer-ho a partir dels 16 anys podria canviar aquest interès.
Per això del poc interès en la política es tradueix en votar Vox. Vull dir, normalment quan no hi ha interès en la política, quan es ven aquesta, acaba a l'ultradreta o la dreta.
Solucions extrema. Senzilles a sí, problemes complexes.
Sí, sí, jo tampoc crec que poder votar als 16 anys canvi que hi hagi poc o molt interès en la política, perquè al final votar tampoc t'exigeix un procés actiu de reflexió, d'anàlisi interna.
Hauria.
Sí o no, votes per afinitat, per sensació, perquè transmet cada partit, es podria votar als 16 anys, tampoc crec que passés res. O sigui, no tinc tampoc ni o sigui,
de fet, hi ha països que ho fan, a Alemanya o Bèlgica permeten votar als 16 anys, ho fan això sí en certs comicis, com són les eleccions municipals. No sé si potser implementar aquest model d'avançar el sufragi als 16 anys, que de fet el govern espanyol ja ho va anunciar, tot i que l'aritmètica sembla que no ho permetrà almenys en aquesta legislatura.
I ara potser no li interessa tant al govern espanyol.
Potser no li interessa tant justament per aquestes enquestes i aquesta derivada que diu que la gent jove té més tendència a votar l'extrema dreta. No sé si seria un model potser que es pogués aplicar tenint en compte que potser la política municipal, que és la més propera, potser la població està, o part de la població, més informada i són decisions que t'afecten de manera propera.
Jo a vegades penso que no deixaria votar fins que la gent no porti 10 anys al municipi o 15, perquè no tenen un coneixement del municipi.
Però portar 15 anys sí que no sé si es tradueix en conèixer.
Bueno, també, però hi ha més possibilitats, no? Perquè jo em trobo amb gent que fa 5 anys que està aquí i no s'entera que existeix la ràdio. Sí. O sigui, arriba un moment que, bueno, si vols ja anem passant a l'altre tema, perquè
ja veig que vols anar a l'habitatge, eh?
No, perquè em sembla però, que, em si sembla em permet, que té, Xavi, té a veure, té a veure.
No, però si em permets, des d'una visió molt global, molt general, sense entrar al detall, semblaria lògic que si fem canvis, fem-los poder progressivament. Ens sembla bé que passin al 16, poder seria lo lògic començar per casa. A veure, la vida passa per tu estar bé. Si tu estàs bé, el del teu costat està bé, i després la societat has d'anar transmetent això amb tot. Pues tu primer aprens, sigues una persona com toca, i després relaciona't i col·labora amb la teva ciutat. Jo crec que és molt important implicar la gent amb la ciutat. I si els impliquem de joves, és millor, perquè estàs també formant a persones, a ciutadans de cara al futur.
Però tenim uns problemes.
I seria una manera de fer, perquè jo crec que s'ha d'ensenyar. Però aquí, perdoneu, però jo soc molt crítica amb tots els partits polítics. Si ara estan anant cap a la dreta, és per culpa de tots els partits polítics que ens tenim a Espanya, que han provocat una desafecció total a voler votar i a voler participar. Si és que és una merienda de negros, és una vergonya el que estem vivint al nostre país.
Bueno, més que els... per la situació socioeconòmica, al final...
També hi ha un mimetisme mundial,
Sí, però no és... que us facin mirar...
Jo no crec que sigui tema polític, sinó que el món occidental que hem viscut fins ara... Doncs es diu la típica frase, segurament serà la primera generació que visquem pitjors que els nostres pares. I al final s'ha trencat un model que semblava idíl·lic de benestar i es busquen solucions senzilles i simples, sí, i que semblen màgiques i que són fàcils de comprar i d'entendre, sí, i jo particularment per això crec que no solucionaran res, però són fàcils de vendre i de col·locar.
Tornant a la qüestió local, tenim un problema del creixement, diguéssim, de la ciutat que hem tingut ràpid.
Del 2000 al 2025 s'ha duplicat la població, per dir-ho, no? Ràpid.
2000?
Des del 2000 al 2025 hem passat dels 50.000 habitants als 100.000.
Fer-ho rodó.
Em semblava que era menys, però és igual. En tot cas, tenim un problema a les escoles. Comencem per aquí. Les escoles moltes vegades han fet de transmissió de coneixement pels pares, o sigui, el que arribava als nens, després els pares s'ho miraven i tenien. Vam publicar ja en l'època de l'Aymeric un llibre de coneixement de Sant Cugat que explicava, o sigui, perquè començàvem a créixer, va ser el primer creixements de Torreblanca, Collfabà i el Parc Central, que van ser els primers creixements en aquella època. I ja hi havia una preocupació en aquest sentit, es va editar un llibre per als mestres, també un llibre d'accions, d'exercicis molt interessant, amb geògraf, bueno, gent molt interessant de la ciutat, se'ls va fer l'encàrrec, es va editar, es va donar als mestres, es va reunir amb els mestres i es feia servir en el col·le. Aquest llibre crec que no s'ha reeditat mai més, però el problema més profund és, jo sóc avi d'una nena que va, l'última neta que encara en va a l'escola primària, que va aquí al Maragall, no hi ha cap mestre de Sant Cugat. És més, cada any canvien. No hi ha estabilització, perquè no tenen cap interès els mestres en venir a Sant Cugat, perquè han de venir...
Potser no s'ho poden permetre.
I no poden pagar el lloguer. I si no poden pagar el lloguer, van més lluny. I per tant, per anar més lluny, volen dir que han d'arribar aquí amb totes les cues per arribar a aquest poble. I per tant, els interessa més buscar places a un altre lloc. Resultat de tot això, els mestres no saben res de Sant Cugat. Ja està. I diuen el que diu la lliçó de matemàtiques, el que sigui, no? Però del coneixement del seu entorn...
El currículum que fixa el departament. El currículum que fixa el departament d'educació...
Sí, però clar, aquest és genèric. Però,
genèric
però allà
escoles.
On vius, hi hauria d'haver un coneixement a l'escola. Bueno, no només arrelament, sinó coneixement de l'entorn. Ara farà 25 anys que es va crear el pla d'entorn escolar.
D'alimentació.
Era un tema que, bueno, tenia a veure també amb això. Per què? Posava en contacte, jo no sé ara com estava, que no em dedico això, i entre que vinc i marxo, no me'n recordo moltes coses com estan. Però allò era, la idea era, en el cercle de l'escola, buscar pues, les botigues, entitats que hi haguessin, no sé què, i posar-los en contacte. L'escola els anava a visitar, ells visitaven l'escola i tenien un entorn conegut, o sigui, que era el seu territori. L'escola estava allà i en el seu entorn era aquell, cadascú tenia el seu.
Però jo crec que sí que es manté,
sí, es
una
manté.
Xarxa. Jo el meu fill ara ha començat P3 a l'Olivera, per exemple, sí. I fa un mes que ha començat, o sigui, al setembre, i han fet la primera excursió al bosc de Vuitpaieres, que és el seu entorn. Aquí venen infants a ràdio, també, van al monestir. Sí. Jo crec que potser sí que falta coneixement, no ho sé, de l'equip docent, de les mestres, dels mestres, però jo crec que sort encara de les escoles, que mantenen lligams, mantenen relacions amb els geganters, el tema de la batuescola, de la
cercavila
de gegants, de l'esbar... Jo crec que encara és de lo poc que queda, de les poques coses que queden vinculades aquí, i també, per què no dir-ho, segurament més a l'escola pública que en d'altres. Jo no sé a l'Àgora, a l'Europa, quina vinculació tenen amb Sant Cugat.
Són percentatges molt petits. Si estàs parlant de percentatges, tenim el boom, o sigui, ara la nostra escletxa de la piràmide d'edat està entre els 14 i 15 anys. Hem anat pujant perquè estem perdent població.
Natalitat.
Diguéssim, natalitat en la ciutat, i aquesta és la franja més gran. Els percentatges d'estudiants que tenim a centres privats són més alts que en els públics. Bé, tenim, per tant, bueno,
mig entre concertats i privats i la pública.
Bueno, jo conto els concertats també aquí.
Sí, sí.
No, que tinc una concertació, no deixen de ser privats. Per tant, No sé, hi ha de tot, eh? Aquí a la ràdio ens venen de centres concertats, centres privats, i venen a fer les visites, o almenys en fèiem i explicàvem. Uh-huh.
I era una manera, aquesta setmana n'hem tingut.
Doncs era una manera de portar la ràdio als nens i a les escoles, i d'aquí a les famílies, diguéssim, també, no? Un coneixement. És igual, pot ser això, pot ser una altra cosa. Anar al bosc de Pollpalleres, excel·lent. Jo hi vaig anar l'altre dia. Feia molts anys que no havia anat. I he vist els arbres tan grans. Dic, com ens anàvem a carregar tot això? És que flipo, eh? És bastant bèstia, eh? O sigui, el tall allà on anava, perquè jo em pensava que anava al costat de l'institut. Però allò es va tirar enrere, sí, perquè quedava massa prop
de la via del tren, i va haver aquell informe de protecció
civil. I després la idea va ser, em carrego el bosc i el poso aquí al mig. Dic, però si hi ha llocs a Sant Cugat per posar l'escola, no cal. Un bosc que a més és un miracle, perquè hi ha la via del tren, l'AP7, i està allà al mig, i s'ha fet molt gran. I a més té aigua, bueno, aigua, perquè havia plogut.
El rieral. Sí. Té la seva cosa màgica, eh?
Sí, déu-n'hi-do, entres allà i sembla que estiguis en una... I en realitat és molt petit, això.
No. Però està bé.
Mira, aprofitant, volies passar al segon tema, aprofitant aquesta necessitat d'arrelament de la ciutadania a la ciutat per fer aquesta xarxa i no una societat cada vegada més individualista i poc arrelada al territori amb les conseqüències que això comporta, les últimes dades de lloguer registren un desplom històric del nombre de contractes de lloguer signats. Són dades de l'Incasòl. Al municipi, diuen les dades, acumula 3 anys consecutius de caiguda i es troben als nivells més baixos des de la crisi immobiliària del 2019. Després del màxim de 2.277 contractes signats el 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.550 el 2024, que suposa una davallada de més del 30% en només 3 anys. Clar, tu parlaves de la situació dels docents, no? Que molt probablement no poden viure a la ciutat, per tant no tenen aquest arrelament o aquest contacte o aquest coneixement de la ciutat, i es fa més complicat, com a mínim, de motu propi.
Se'ls hauria d'exigir, eh? Però a banda d'això, si tu vas a treballar a una ciutat, tu hauries de tenir uns materials d'estudi que els hauria de proporcionar a la ciutat, com és aquest llibre, o coses similars, però no pots anar i tu ser una bombolla en allà i no saps res.
Clar, hauríem de pensar en el model d'educació, sí, en el departament d'educació, en la manera que es fa d'assignar els docents, que seria una qüestió molt, molt més complicada, no? Sí. Però quin impacte té, el preu de lloguer a Sant Cugat Mitjà, que ha baixat una mica, està als 1.311.
No, ha baixat perquè hi ha un topall.
Perquè hi ha un topall.
I això ens explica ja per què no hi ha lloguers.
I l'altre, no hi ha lloguers, i l'altra qüestió és que dels lloguers que hi ha, la majoria, segons les immobiliàries, són per expats, no? Per persones del poder adquisitiu, que tenen el seu projecte vital a la ciutat, alguns només un temps, a més, per tant aquest arrelament possiblement no hi serà, o serà durant poc temps. Com afecta la crisi de l'habitatge i l'accés, parlem en aquest cas, que són les dades que tenim, l'accés al mercat de lloguer, en la diversitat de la ciutat i en la possibilitat que les persones nascudes aquí i la gent jove que té uns salaris més baixos quan comencen a treballar puguin seguir fent la seva vida a la ciutat? Quin impacte té?
Home, impacte en té, està clar, però l'impacte hi ha cada dia amb tot. Vull dir, la vida és evolucionar. Els meus pares es van casar i van viure amb els avis molts anys i no sé on podies anar. Es vivia amb els avis. Ara sí que tothom vol tenir la seva casa, cosa que està bé. Ara
també eren més grans les cases abans, eh?
No pensis, jo te parlo d'un pujat del Poble Nou de 80 metres quadrats i allí vivien no sé quantes persones. Vull dir que no. El passa que ara ja s'està fabricant a la Universitat d'Arquitectura, ja els ensenyen als alumnes, als arquitectes, a dissenyar pisos de mono per una persona, perquè cada vegada es va tendent a la monoparental. Ha canviat, la societat canvia i els preus i les necessitats també canvien. I sí que és veritat que ara estem en una situació molt diferent a Sant Cugat amb anys enrere. I el tema del lloguer que dius tu, clar, l'altre dia sentia una agent immobiliària que deia que li recomanava una senyora que encara té pisos per llogar, diu, no, ven-los, no val la pena. No val la pena llogar. Perquè tots són desavantatges pel qui lloga actualment. O sigui que, clar, per protegir per un cantó han fet malbé per un altre. És complicat.
Totes les immobiliàries coincideixen en que l'oferta de lloguer ha baixat perquè els propietaris prefereixen vendre'l, passar-lo lloguer de temporada.
Mm-hmm. Sí.
I això vol dir que la legislació que s'ha fet doncs no s'ha fet completa. O sigui, no es pot permetre, si tu vols regular el lloguer, doncs deixar el buit del lloguer de temporada.
Clar.
O el lloguer d'habitacions. Sant Cugat, hi ha habitacions que s'estan llogant, o sigui, habitatges que s'estan llogant habitacions per 1.000 euros, que multipliques per 4 i són 4.000 euros. Un habitatge que potser abans el llogaves per 2.500.
Carai.
Que no és poc.
I les conseqüències de tot això, és que al final es pot parlar molt d'habitatge, de fer habitatge públic, tot el que tu vulguis. El problema és que Sant Cugat s'ha volgut i s'ha convertit en una ciutat que és pionera en empreses. I el gran ecosistema de Sant Cugat, HP, Grífols, Rico, Roche, està molt bé, està molt bé. I això té un peatge, igual que el té qualsevol lloc on vols convertir-te en la millor ciutat del món per a empreses. I el peatge és que aquí vindrà gent amb un poder adquisitiu que no pot competir, que la gent que treballa aquí amb salaris mitjans d'aquí no podrà competir-hi. I aquesta és la realitat. I si això ho compagines amb que avui a Sant Cugat ja en crec 800 habitatges de protecció oficial de lloguer, 800, clar, vull dir, a mi ja em pots ficar al padró a 25 anys si vols, que només puguin accedir gent que porti 25 anys, que hagi nascut a l'Hospital General si vols, seguiran sent 800, o sigui, no soluciona cap tema, i es pot ficar el focus això en el padró, però
també en el model de ciutat que s'ha construït,
s'ha construït i és un model de ciutat del qual es treu pit. Em sembla fantàstic, doncs que sàpigues que això té externalitats negatives com les té a qualsevol lloc del món, que s'ha convertit en un epicentre amb aquesta activitat econòmica.
T'has fixat en els lloguers per això, que amb les cares a tallar, I després ve un altre, després ve Esplugues, després ve Sant Cugat. I he vist que Rubí és més car que Terrassa. Per què? Perquè tot
perquè va centrifugant.
S'està anant cap a Rubí i ara està pujant a Rubí.
Però, aviam.
Breument, que ens queden dos minuts.
Ja, només?
Sí.
Però vinga. Ara començàvem el debat. Ja nosaltres tenim un problema, diguéssim, de legislacions contràries a que hi hagi possibilitat d'habitatge públic. O sigui, són contràries. O de lloguer privat. Barato. No existeixen. Si tu, durant anys, i ho va començar el Rajoy, i fins al mes d'abril d'aquest any passat admets la Golden Visa, que vol dir que amb 600.000 euros tu et compres, fas una inversió, la que sigui, et compres un pis, o és igual, on sigui, amb 600.000 euros, i et donen un passaport europeu. Per tant, la variació ciutadana s'està donant, però s'està donant per dalt. Russos ucraniesos, ucraniesos no russos, o sigui, aquest és una part. Tens americans que no havien vingut mai a viure aquí. Tots aquests, tots amb passaport europeu. Venezolanos,
rics
d'arreu del món han vingut aquí. Ho han comprat pràcticament tot. I Valloret sí que hi ha gent sola, però molta d'elles s'han venut la casa per tenir un piset aquí al centre perquè ja moure's és molt complicat, no? Però això ha passat per una legislació que va acabar l'abril. O sigui, i ningú ha dit res, però aquí ha afectat. La segona són les empreses que venen treballadors per un any, per dos, per tres...
Aquí se'ls hi paga el pis.
Se'ls hi paga el pis, ja no compta. O sigui, la nòmina és una cosa i el pis va a banda. Per tant, aquests on van? Pues a prop d'on han d'anar a treballar? Pues aquí. I després què passa? No queda res. Com ho fem, això?
Doncs difícil resposta.
S'ha de trobar solucions. Però, evidentment, s'ha de fer habitatge. Si no som capaços de fer habitatge i tenim solars per fer, no sé, tenim un regidor d'habitatge, no sé, que porta 6 anys, no? Bueno, i em sembla que els únics habitatges que ha inaugurat venien de la Carmela o de la Mercè Conès, em sembla, venien de les Hores. Vull dir que no s'ha inaugurat cap en 6 anys, clar, en 6 anys això és un gap bestial.
Tot i que apuntava el Bernat, i amb això ja ens acomiadem, que en tenim 800 de lloguer, caldrien molts i molts mandats i molts pisos de protecció oficial perquè això revertís en el preu de lloguer a la ciutat. D'alguna manera s'ha de començar.
S'han de fer.
Efectivament. El debat és llarg i possiblement difícil la solució, que no vol dir que no en tingui. Montse, Bernat, Xavi, moltes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bon cap de setmana. Avui és el Dia Mundial de la Diabetis, en parlarem tot seguit.
No, i ens hem deixat una cosa, els topalls. O sigui, si tu poses topalls al lloguer, de tal manera que la gent diu, bueno, per fer això, i el banc no et dona res per guardar diners, que és el que està passant ara, els bancs no els interessen. Els bancs volen que pagues hipoteques durant 50 anys, això sí, però que et donguin uns interessos, allò que els bancs discutien, te dono un interès, no sé què. Tot això ja no existeix. Els bancs no ho volen, això. Volen presoners que hagin comprat un pis durant no sé quants anys, això és el que volen. I aquests guanyen, per el que es veu, no?
Sempre. La doncs, banca sempre gana.
Amb la reflexió del Xavier Fornells ens acomiadem de la tertúlia. Moltes gràcies i que tingueu molt bon cap de setmana.
Bon dia.
És que els topalls, és tremendo, els topalls.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
L'espai de la premsa del cor que, com cada divendres, arriba puntual a la seva hora amb la Cuca Fernández. Cuca, benvinguda, com estàs?
Bon dia, ja. Jo és que porto les bones vibres, perquè estic aquí cada divendres.
Vens de divendres, clar. I vens al final, o sigui que és obrim les gàbies, no?, com diuen per aquí.
Vinga, que arriba dissabte gàbies. Ja.
Per cert, que veig les portades... Me les has posat les portades d'una manera que em fan una mica de trampa, diria. Sí, perquè jo l'efecte que veig és que hi ha molt senyor.
Hi ha molt senyor, però hi ha molta senyora també,
Val, però és que les senyores queden tapades.
La reina Letizia no te l'he posat així en primera línia, i després està la Irene Rosales també en portada del 10 minutos.
I la Rosalía, no?
I la Rosalía, clar, evidentment, bueno, la Rosalía és la protagonista del mes. Però bueno, comencem per la revista Hola. Què et sembla?
Hola.
Rafael, un any després del seu linfoma cerebral. A mi aquest home, mai he sigut fan de Rafael, però sí que sóc fan de la seva vitalitat, d'aquestes ganes de tornar a l'escenari. O sigui, ell només parla de que vol tornar a cantar. Et sona,
sí,
aquesta cançó?
Mi gran noche, no?
Doncs ell està així, amb el seu gran moment, la seva gran nit, i parla després d'un any, a una entrevista aquí a la revista Hola, parlant de la seva recuperació després d'aquest linfoma cerebral que li van diagnosticar justament fa un any.
Doncs això sí que és agafar-se la vida.
Amb optimisme. Aquest home a mi m'encanta. M'encanta aquesta bona vibra. Una persona que igual podia estar ja a casa, tranquil. Ell el que vol, jo crec que aquest estarà fins al final a l'escenari.
Mira que això és un tema molt vintage, però tu poses això en una festa...
Puja, puja, puja.
I la gent...
Puja.
Vinga, vamos. I la festa agafa un ànim que...
Si és que al final la música retro ens porta molts bons records i ens porta molt bona vibra.
I bon rotllo.
I bon rotllo.
Sí, sí.
De la que no està de tan bon rotllo és la reina Letizia.
Què li passa ara?
Bueno, en aquest viatge que han fet a Xina, aviam, contesta al rei emèrit, no ha contestat perquè no ha dit res, simplement amb la seva postura, la seva posició, que sempre sabeu que és molt discreta, doncs ens manté com una reina molt elegant. Surten a la portada de Setmana, han fet aquest titular així una mica com dient, ha contestat, però no contesta res, no ha dit res.
Però què ells posa el titular de Setmana?
Pues res, que estan els reis amb un viatge d'aquests de protocol, estan a Xina, s'han fet tota una volta,
sí.
I bueno, és una mica d'aquests titulars que et criden l'atenció, però que després comences a llegir la notícia i no hi ha res.
Vale.
Perquè no crec que la reina Letizia contesti al rei Juan, a les memòries del rei Juan Carlos.
A veure quan dura tot aquest ressò de les memòries del rei emèrit que dona perquè cada setmana a la premsa del cor hi hagi algú de la família real.
És ja que... ho vam dir la setmana passada, que abans la Casa Real sortia com molt digna només a Lola. Ara ja són...
I de tant en tant.
Ja són protagonistes de les portades del cor. O sigui que... Però bueno, són temes que, com dius tu, ens donarà per molt i continuarem parlant, no et pateixis. La que sí que ha sigut protagonista de... Jo no sé si de la setmana, del mes, de l'any, és la Rosalía, perquè realment amb aquesta publicació del seu disc Lux ho ha clavat. Ha fet tota una estratègia de màrqueting brutal, ho vam comentar la setmana passada.
Sí.
Estem sentint el tema aquest tan...
Com es diu? És el de la discoteca?
Berghain.
Berghain, sí.
Aquest és tan sonat que ara sona...
Es veu que ella no hi ha estat?
no sé, però poses qualsevol story de l'Instagram i tothom posa aquesta cançó.
Tu poses aquesta cançó i fas de Rosalia i buah, i explotes.
És una mica... A mi la cançó m'agrada, eh? O sigui, la música és molt eclèctica, és molt barreja, bueno, ja m'han comentat l'altre dia, però realment a mi la Rosalia ho està petant, ho està fent molt bé.
Mira, li agrada fins i tot al Pedro Sánchez.
Ah, ho ha dit, això?
Home,
mira, ja se'ls dic que jo.
I se'l va escoltar el disc de principi a fi, tot d'una tirada. Això ho ha dit a Ràdio Nacional.
Pues mira, no, això no ho sabia jo. Lo que sí que sé és que aquesta setmana ha estat a la Revuelta, ha fet recuperar l'audiència del Broncano, perquè realment estaven de capa caiguda davant de l'Hormiguero.
No hi ha res com portar un bon pa de pessic.
I ara estan dient que igual la Rosalia donarà les campanades a la U. Que pot ser un possible...
Ah, l'han fitxat?
Bueno, no ho sabem encara, però es comenta. Mm. Com ha donat tanta audiència, doncs, bueno, aquí la... No sé, ja veurem aviam què passa.
Jo, mira, vaig estar per comptar les vegades que va dir gràcies a l'entrevista del Broncano. Perquè va ser la paraula més utilitzada per la Rosalia.
A mi m'agrada aquesta noia. A part, és una noia que està, bueno, molt vinculada, se l'ha criticat també.
És una persona molt normaleta.
Se l'ha criticat molt aquesta setmana perquè
currat,
la Júlia Canet, bueno, se li ha comentat que la Júlia Canet, aquesta periodista de ràdio que fa també Tertúlia del Cor, es veu que va comentar i va fer una crítica que havia fet cantar l'Escolania de Montserrat en castellà.
Sí, això li han retret.
Està també donant una mica de debat, no? Perquè al final el que ha fet la Rosalia és molt bo. Canta en català, canta en castellà, canta...
No sé quants idiomes, no? Ha fet servir en aquest disc.
No sé, 3 o 4. Sí,
no, passada. Més, jo diria que més. Bastants més. Sí,
i sí. També avui, revisant una mica del tema de la Rosalia, ha sortit en un Instagram, ha sortit que fa uns anys ella va anar per primera vegada, quan era molt joveneta, i cantava amb una banda al programa del Toni Rovira.
Oh!
El Canal 4, saps aquest programa que és tan de tants anys?
Del Friquis.
Sí, però bueno, a mi el Toni Rovira crec que no se li dona el seu puesto, eh? O sigui, et pot agradar més o menys el programa, però crec que és un tio que ha fet un tipus d'entreteniment diferent i no se li dona el seu lloc,
bueno,
per mi.
Bueno, ja té.
Doncs,
té el seu lloc, precisament.
Doncs la Rosalia va sortir en el programa del Toni Rovira quan era molt joveneta i clar, en el programa del Toni Rovira sabeu que hi ha, com dius tu, algunes persones friquis. Bueno, doncs hi havia...
Els personatges, diríem.
En aquell programa hi havia un tarotista que va predir que la Rosalia seria una gran... que al poc temps de sortir d'allà la contractaria una discogràfica. I he vist el tros del programa i, evidentment, és veritat, el tarotista li va dir que sí que seria una gran cantant de... Bueno.
Això t'arrisques, ho dius, i ja si sona, sona.
Això ja sabem
no?
Com funciona. Home, tindrem que portar algun aquí.
Qui ho havia de saber, en tot cas, les persones que van treballar, que la van formar i que la tenien allà al seu voltant?
De fet, això no sé quin programa, no sé si va ser la Noé Galera o algun de OT o el CIB, li van dir que no valia, no? Ara no sé si va ser el Risto Mejide. No me'n recordo, un d'aquests programes que fan de...
Mira, cadascú té la seva mirada. I que ens equivoquem? Segurament que sí, que ens equivoquem, però mira...
El programa, com et vaig dir, de viernes, de la setmana passada que sortia el Quico Rivera, continua donant...
A més?
Cua, perquè clar, aquesta setmana surt la Irene Rosales en portada del 10 minutos amb una foto que es dona un pató amb el seu nuevo novio, que es diu Guillermo.
Però aquest pató ja és de la setmana passada, no?
Bueno, van sortint de la mà i sortien fent... Ara ja un pató amb tota regla.
O sigui, cada setmana anem avançant. De la mà ara un pató i la pròxima serà, què serà?
Comenten, doncs ja no ho sé, ja veurem aviam on surten. Comenten que és una mica la resposta a aquests comentaris que va fer el Quico Rivera en el programa de viernes, perquè es va donar a entendre de que la relació que té la Irene Rosales amb la seva nova parella ve d'abans. Es veu que aquest noi li posava la gespa a casa. O sigui que imagina't aviam...
A la Rosales i al Quico.
Mentre estava casada... Sí. Va ser el que li va posar la gespa a casa, la gespa artificial.
Pues mira, o sigui ben que... posada està la gespa.
això dona... O sigui que vigileu, aviam els que poseu gespa, aviam què passa, eh?
Vinga.
Després també tenim la notícia de la setmana, que ha sigut que el Cayetano Rivera surt amb notícia petita amb les portades, però ha sigut notícia gran en tots els programes del cor. El Cayetano Rivera ha estat en el punt de mira perquè ha tingut un segon xoc amb el seu cotxe. Bueno... El primer no va ser un xoc, va ser un xoc amb la policia. Aquest ha sigut un xoc amb el seu cotxe quan arribava a casa i s'ha menjat una palmera.
Pues escolta, nano, anava fi, no?
què passa? Que s'ha dit que anava a fi, però ell ha sortit dient que no, que això és mentida, que ell no anava a fi, que ha tingut un percance.
Que la palmera se li va tirar a sobre.
I clar, jo dic, no sé... Però clar, que en poc temps tinguis dos temes així, pues, dona peu a que la gent pensi que realment està passant per un moment delicat. De fet, sortia del club de golf, que es veu que viu molt a prop, sortia, anava a deixar el seu fill a casa i el va deixar, i quan anaven cap allà es va menjar la palmera. No sé, que cada un pensi el que vulgui.
Bé, sí, deixem-lo ja.
Deixem-lo. Ho deixem tranquil?
Sí, vinga.
Sí? Pues llavors, si el deixem tranquil, ell estarà content, eh? O sigui que...
Ens queda un parell de minutets, no un minut.
Bueno,
un
no, minut. Hem de comentar la ruptura dels Javis, aquests directors de cinema que s'han separat...
Com Andy Lucas!
Sí, bueno, Andy Lucas també ens va donar d'així. Que això també, aquest col·laborant també continuarà, eh?
Oh, sí.
Doncs s'han separat després de 13 o 15 anys, es comenta que van obrir una mica la parella i per aquí hi ha hagut un enamorament...
I per aquí ha entrat aigua, no?
Ha entrat aigua i tenim pèrdues. I, bueno... És una relació que era molt consolidada, tenien un projecte...
Però professionalment continuen.
Professionalment continuen, perquè, clar, tot el que han muntat, això com es desmunta en dos dies. Ara veurem aviam...
Tampoc no convé.
Sí, però veurem
aviam... Perquè d'aquí mengem.
Si ara això aguantarà o no aguantarà. Va. Però, bueno, anirem parlant. I, si vols, donem la fava de la setmana i marxem.
Vinga. Santa fava.
I la fava de la setmana és per... Cayetano Rivera.
Ah.
Perquè en poc temps... ha tingut diversos incidents i la fava se l'emporta sobretot per trencar la palmera. No es pot anar trencant palmeres.
Bueno, mira. Ai,
que la reposi, no?
Que planti dues, almenys.
Exacte, ja farà alguna cosa.
Que se'n vagi a Elx i que ja en trobarà unes quantes.
Es veu que valen 2.000 o 2.500 euros, eh? Les palmeres, ojo, que... Bueno.
Doncs... A Cayetano s'emporta la fava.
Amb aquesta fava ens
n'anem. Aquesta setmana. Cuca, gràcies.
A vosaltres.
Ves seguint tot això perquè ens ho has d'explicar divendres que ve.
Aquí estarem.
A veure si de la mà, el petó, a veure què toca ara. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. I a vosaltres també, fins dilluns. Adéu-siau.
Frensky Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'ordi, vaig sentir d'una dona lament esplenir pel seu jardí.
On geral, on Jordi, amb una corda d'or que poc s'és reservada, que saps i cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
Per valls i muntanyes sense repòs que val que ni arribava a temps a la cort a implorar per la seva vida.
En Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un fruit o una flor rara, que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
Se'l veu als seus llavis, se'l veu al seu somriure, no té 20 anys encara, és innocent com el cant d'un ocell. Una matinada clara. Bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència i
i ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència i així penjarà en Jordi amb una corda d'or que pocs de res ara vaga que saci cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada que saci cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me.
Els hits de tots els temps. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.